Avui us volem parlar del programa Ebrencs pel món o Ebrencs al món que està duent a terme des de fa unes poques setmanes el canal Terres de l'Ebre, perquè bueno, és un programa que ens està explicant el que fa gent del territori arreu del món i que, bueno, per diferents motius han hagut d'agafar la motxilla o la maleta i anar-se a buscar la vida a indrets que en moltes ocasions, pues, la veritat és que són molt desconeguts i a la vegada molt sorprenents la quantitat de gent que tenim del territori, ebrencs i ebrenques, que estan treballant o, com hem dit anteriorment, s'han anat a buscar la vida pues, en indrets bueno, de qualsevol part del món. Aquest programa, dirigit i a la vegada, no només dirigit, sinó que l'alma mater del programa l'ha fet el periodista Dani Gutiérrez, i la veritat és que ha estat molt de temps treballant-ho, molt de temps preparant-ho i molt de temps fent el programa fins que s'ha pogut emetre i ja portem dos capítols o dos entregues amb diguéssim que la història de sis ebrencs i ebrenques que han anat pel món. I ara després en parlarem perquè algun d'aquests ebrencs o alguna d'aquestes ebrenques és de l'Ametlla de Mar i per tant volem parlar una mica del tema este amb el Dani Gutiérrez. Dani, què tal? Bon dia, benvingut. Què tal?
Bon dia, gràcies per tenir-me en batros i parlar dels caleros del món.
Escolta una cosa, aquest és un programa que primer, abans d'emprendre'l, suposo que necessita d'una preparació descomunal, no?
Bueno, sí, al final la principal feina prèvia va ser buscar els ebrencs perquè no hi ha cap arxiu, al final no hi ha cap lloc on pogués anar i digués, vinga, a veure, ebrencs, a on esteu col·locats? No? Llavors era anar parlant en tot tipus de persones i demanar contactes, dir, ostres, vosaltres coneixeu algú que estigui vivint a l'exterior? I així, un al costat de l'altre, doncs mira, al final vam sumar uns 400 ebrencs que ja tenim controlats per diferents parts del món. Sí, ha sigut feina i de fet jo em dedicava a qualsevol lloc que anava a preguntar-li a la gent de forma aleatòria si coneixin algú, encara que jo no conegués aquesta persona, i al final tothom coneix algú que viu fora. Encara que el primer moment sigui no, 30 segons després me venien dient, hòstia, però si ara que hi penso, un color amic de mon cosí, vull dir que està ple d'ebrencs pel món.
Clar, estem acostumats a veure programes com Españoles por el Mundo, Callejeros Viajeros... Clar, veure un programa similar amb gent tan propera, la veritat és que te fa veure que les Terres de l'Ebre o els ebrencs i les ebrenques no som una excepció en el que és el fet de que la gent, al final, sigui per feina, sigui per raons sentimentals, sigui pel que sigui, per buscar aventura, es posa la manta al coll, com diem aquí, agarra el cabasset i se va a buscar la vida por ahí, no?
Sí, és unes coses, em va semblar espectacular descobrir la quantitat de gent que està fent coses superinteressants pel món, arriscant-se, està clar. Quasi tothom se'n va sol, una mica a l'aventura, sense contactes als llocs on van a viure. Bueno, al final perquè tothom, ja busquen una miqueta, li demanen alguna cosa més, no?, a la vida, diu, ostres, potser ja he fet un doctorat i m'agradaria investigar sobre el càncer en bons mitjans o jo què sé, de tot tipus, o sóc un xef, doncs, bueno, que vull experimentar també barrejar cuina mediterrània amb cuina asiàtica, o bueno, hi ha tot tipus de casos. Sí, al final és gent amb ganes de viure, al final jo crec que és això, de viure intensament diferents opcions que potser, desafortunadament, el territori no els ha permès, però que també pensem que en els coneixements que han adquirit fora, en els contactes que han fet fora, en els idiomes que han après, potser d'alguna forma tot això que estan fent fora podria revertir el territori. Vull dir que en part és una pèrdua de capital humà, però si el territori sap com aprofitar-la, com tenir gent que ara està en llocs de primer nivell mundial, superformats, en mil contactes, d'alguna forma doncs, se pugui revertir, jo crec que és un... és un avantatge també per al territori tenir tota aquesta gent amb tanta qualitat i amb tantes capacitats.
Clar, aquest és un exemple claríssim del que n'anomenen fuita de talent, no?
Total. Sí, és això. A més, últimament, doncs, llegint estadístiques, no és un problema, no només Terres de l'Ebre, és un problema a nivell català, a nivell estatal. Bueno, doncs sí, potser les condicions no són les més adequades per a gent que està, doncs, potser més ben formada, i hi ha una fuita de talent que al final és el que necessitem per al futur. Hi ha grans empreses que donin molts treballadors, però en poc salari potser no és el futur del territori que volem, no? I potser sí que volem gent ben formada en feines del present i del futur, i jo crec que és aquesta gent la que ara està fora, però jo crec que no és dolent que estiguem fora. És com, bueno, pues anar a la universitat, doncs és una segona universitat del món, i està bé que aprenguin, que sàpiguen, que es desenvolupen, per a que en algun moment, ja no dic que només que tornin, que potser sí, potser no, però que també des de distància tu pots treballar per al teu propi territori, perquè una de les coses també que em diuen quasi tots és que ells estimen casa seva, que se n'han anat, mira, perquè la vida és així i s'han de buscar, però que si d'alguna forma poguessin col·laborar en casa seva, molts d'ells ho farien. És trobar les fórmules al final.
Dani, comentaves que al final has localitzat 400 ebrencs i ebrenques arreu del món. En tot cas, en aquesta primera entrega de programes, quants n'has aconseguit entrevistar o fer programa d'aquests 400?
De moment en tenim una vuitantena, ja entrevistat, ja he fet el reportatge en 21 països de 4 continents. D'aquests 400, una vuitantena, que bueno, ja són uns quants, sí, de fet de pràcticament una vintena de municipis de les Terres de l'Ebre. També he buscat que siguin de molts municipis diferents, i sí, ara mateix el que tenim, això, 84, si no m'equivoco, doncs sí, és el que tenim i el que anirem ensenyant a la tele en els pròxims mesos.
Dani, t'has hagut de desplaçar a tots aquests països. Déu-n'hi-do, quin far de volta t'has fet. Amb quant de temps?
Han sigut dos viatges. El primer van ser 2 mesos per Europa. Va ser molt boig perquè no hi havia pressupost. Llavors vaig estar a 9 països en 2 mesos entrevistant a quasi una trentena de brencs. O sigui, no parava. I el segon viatge ja ha sigut de 4 mesos i mig, que llavors ja he donat la volta al món per poder anar per Àsia, que han fet 9 països, a Austràlia, i després als Estats Units i Canadà, que hi ha una gran quantitat de brencs superinteressants per aquella part del món també, perquè és una part del món on paguen molt bé i hi ha moltes possibilitats laborals, llavors hi ha molts brencs que viuen també per allà. O sigui, en total 6 mesos i mig, més o menys, de viatge en 2 tongades.
Comentaves que inicialment no hi havia pressupost. En tot cas, ha estat difícil finançar aquest programa?
Bueno, ho està sent. De fet, encara no tenim el finançament garantit de tot el que hem estat fent, perquè al final és un producte car. Bueno, ho tenim prou avançat en aquestes 3 temporades que de moment hem gravat, però bueno, ha sigut molta feina, jo diria que a la part anar pel món gravant que buscar finançament al territori. Hem fet moltes reunions, també hem d'agrair que hi ha hagut, doncs, això, moltes administracions, moltes locals, també de territorials, també fundacions com Donat Martí o algunes empreses tipus Roja o Saicapac, que han volgut apostar perquè creuen que el talent, que es doni a conèixer el talent del territori, és important per al desenvolupament de les empreses, dels municipis, donar bons exemples, per exemple, als estudiants, doncs això, de secundària, que sàpiguen que poden tenir referents d'aquí i això ho pugui motivar, doncs també creiem que és important, i jo crec que els patrocinadors han pensat en això. Bueno, és una feina, és una segona feina, no? Una és buscar els drets, la segona és gravar-los, tercera muntar-los, i quart buscar finançament perquè tot això sigui possible i que ens agradaria continuar, de fet, perquè això, n'hi ha 400 que tenim controlats, però jo estic segur que n'hi ha milers de brics que no van fent coses superinteressants.
El programa, en teoria, de quan en quan, bueno, et sentim i et veiem a tu, però has necessitat viatjar amb un equip de gent important o has sigut una mica yo me lo guiso, yo me lo como Juan Palomo?
Pues ara me dic Juan Santani Gutiérrez Palomo, perquè sí, ho he fet tot sol. Bueno, és això, no? El pressupost és petit, llavors jo gravava muntava, parlava amb la gent, buscava els llocs on, on quedar-me i després també editava los reportatges. Això sí, la part d'edició final en l'ajuda de Canal Terres de l'Ebre, de la tele, però tot el que és los viatges ho he fet sol, sí.
Dani, entre aquests 84 ebrencs i ebrenques que ja tens fets, hi ha quatre... Bueno, de fet no són quatre, sinó que són set, i alguns d'aquests ja, diguéssim, que els podem veure en la pròxima entrega a Canal Terres de l'Ebre d'aquí a res ja, no?
Sí, exacte. Quatre caleros hem entrevistat, bueno, jo, quatre adults i tres xiquets, bueno, que també apareixen al reportatge, llavors potser ja no serien 84 brencs, serien 87, si sumem. Però sí, hem entrevistat, per exemple, al programa d'esta setmana, que estarem dissabte a les 10, per Canal Terres de l'Ebre, després se remet, vull dir que si la gent fa zapping i busca Canal Terres de l'Ebre, és molt possible que en algun moment de tota la setmana ho vaig trobant. I sí, hem entrevistat aquesta setmana a dos caleros, a Norbert Callau i la seva parella Marina Sánchez, que vivien, van viure 3 anys a Xipre, quan jo vaig anar a la ciutat de l'Arnaca, que a més va estar molt guai perquè vaig presenciar un partit d'Europa League on Norbert era membre de l'staff tècnic. No sé si molts entrenadors ebrencs han pogut estar en competicions europees. De fet, va estar la prèvia de la Champions aquell any i va ser molt interessant l'entrevista que hem fet a ell a l'estadi, però després també voltant per la ciutat a ella i a Marina, i parlant una mica de com ha sigut la seva vida a un país que desconeixia, no? Me recordo que Marina me comentava, ostres, a mi Xipre me sonava d'Eurovisió, però no sabia res més, saps? I també, és el que et comentava al principi, no? Gent que busca un futur millor, doncs, ostres, Norbert volia desenvolupar-se en el món del futbol, doncs si a casa no tenia les oportunitats i s'han hagut d'anar fora, i, bueno, és una aventura d'anar-te'n allà, en la família, en un xiquet, i em diuen, mira, van arribar en un xiquet i se n'han tornat en tres, no? Que després han tingut a dos fills més. Llavors, bueno, també està molt bé aquestes històries familiars, que es barreja, òbviament, la vida laboral en tots els contextos familiars que van relacionats, i que a més és un cas molt interessant, no m'allargo molt, perquè jo que a Norbert, de fet, a l'acabar la temporada, que jo els vaig gravar al mes de... no me'n recordo quin mes, però bueno, ja fa un temps que els vaig gravar, i a l'acabar aquella temporada Norbert no va fitxar al Barça, els juvenils del Barça, per entrenar futures estrelles mundials. Vull dir que l'experiència internacional jo crec que després te serveix per a que des de casa et valorin més. I ell és un cas exemplar, jo crec, d'això, no? Que ara mateix estigui preparant a cabals que segurament, bueno, uns en juny, en el primer equip del Barça, doncs és brutal, però necessites a vegades anar-te'n. Vull dir, si el territori no et dona oportunitats, te'n vas, agafes experiència. Estava entrenant en José Luis Oltra, per exemple, que és un entrenador de la primera divisió espanyola, o sigui, que havia entrenat a la primera divisió espanyola, i jo crec que això és un gran cas d'algú que se'n va i acaba tornant. I després, bueno, estos són los ebrencs que... Maria Sánchez, bueno, i els tres xiquets que comentava, no?, que també són caleros, doncs això, que han viscut ja en diferents països. I després també tenim a dos germans. Això ja serà la segona temporada, que començarem a emetre a partir de Setmana Santa, perquè hi ha 3 temporades del programa, Carlos Quiles i Cristina Quiles, que primer ella se'n va anar a Noruega, una perruquera, per guanyar-se una mica millor la vida del que es guanyava aquí a Catalunya, i després, doncs, un germà també s'ha anat, que Carlos se'n va anar cap allà a Trondheim, una ciutat al nord-oest del país. I, per exemple, és molt interessant el de Carlos, perquè s'ha muntat una empresa pròpia de jardins verticals i de decoració. Ell té un màster en medi ambient i, a més, el govern noruec li ha finançat tot el primer any de la seva pròpia empresa, no? O sigui, que donen moltes ajudes, que potser també hi podríem agafar exemples, no? Doncs gent en ganes de tirar avant el seu propi negoci, en idees molt originals, i gràcies al suport del govern doncs ha pogut tirar endavant. A més que ell té un podcast on explica Noruega en espanyol per a tots els interessats. Vull dir que que són històries molt interessants, i acabo en un detall. Cristina Kirchner se va tatuar, ho ensenyem al reportatge, se va tatuar el logo de l'oficina de turisme de l'Ametlla de Mar quan se'n va anar. Per dir, és que vull la meva terra a la meva pell, encara que estigui vivint doncs, a Noruega, perquè em permet una millor qualitat de vida, però la meva terra me l'estimo i se l'ha tatuat. O sigui, porta tatuada la mella a la seva cama i ho ensenyem i la gent ho podrà veure també.
Carlos i Cristina, ens haurem d'esperar una mica més, dius, fins a Setmana Santa en sí. Aquesta segona entrega, però sí que pel que hem vist el programa en aquestes primeres entregues que heu pogut emetre, tota aquesta gent no deixen d'enyorar casa seva, no deixen de pensar amb la seva terra i amb la seva gent, més enllà de que tot això que estan fent a un altre indret del món els ompli, no?
Sí, jo crec que és una de les coses que uneix a la diversitat de Brexit amb el món, que tothom està molt vinculat en la terra, pràcticament tothom té els seus familiars, els seus amics encara a Terres de l'Ebre, i encara que estiguin lluny, tots lo mantenen al cor, i quan visites coses sempre t'ho comparen en casa seva. Vull dir que sí, mantenen molt de vincle en el territori. Per això dia, no?, que ells són els primers interessats en que d'alguna forma puguen ajudar també el territori des de la distància. Perquè, bueno, al final, la Terra és una terra molt, molt especial, molt, molt característica, i la gent, doncs, si sent vinculada, encara que es visqués a 10.000 quilòmetres de distància.
Un dels objectius del programa, més enllà de explicar i ensenyar aquest talent ebrenc que hi ha pel món, és també demostrar la gran adaptació que té la gent, no?, més enllà de trobar feina o de les capacitats de la gent d'aquí, també de la seva capacitat d'integració i d'adaptació a altres indrets, per llunyans i per diferents culturalment que siguin, no?
Sí, sí, sí. De fet, és un dels elements importants. I jo crec que fins i tot la gent més jove, els que tenen 20 i molts, 30 pocs, encara ho tenen més assumit, la facilitat d'adaptació, potser gràcies també a que les comunicacions són més bones i pots anar i tornar més fàcilment, però sí, és increïble com la gent s'adapta al que sigui. Bueno, que sí que tampoc, no? Però sí, des d'una illa a Filipines, a ciutats amb menys 30 graus a l'hivern al Canadà, sí, és bueno. No sé, aquí és com que busca la vida, hi ha coses bones i dolentes, sobreviure pel món, però sí, està clar que bueno, mira, la gent... Però sempre ho han fet, no? O sigui, sempre històricament, ens han hagut de buscar la vida quan les condicions no són les més adequades, cosa que la gent anava a Alemanya, als anys 50, 60, a França. Doncs bé, no és en les mateixes condicions, però, bueno, hi ha similitud, òbviament, no és el mateix, però sí, la gent s'adapta perquè, bueno, vol algo més, no? vol millorar, si t'has de remengar i patir i sentir-te sol, però, bueno, són apostes que es fan. Si no ho proves, algú dia, algun reportatge que era Marmolet, no? Pues, bueno, sempre pots tornar, o sigui, intenta-ho i aprèn, i al tornar sempre pots tornar, vull dir, no passa res.
Quin és el punt, el lloc més... estrany, pintoresc, llunyà, quin és aquell punt a on has trobat un ebrenc o una ebrenca que més, diguéssim, que t'hagi sorprès, Dani?
Jo crec que el lloc més raro que he estat en este viatge és Filipines, per diferents motius. Per exemple, vaig anar a Setmana Santa i allà fan unes celebracions en crucifixions reals, gent flagelant-se, vaig acabar amb la roba plena de sang de gent pel carrer, potser algú ho ha vist a Setmana Santa per la tele, aquestes celebracions estranyes que es fan. Ostres, és una cultura molt, molt bèstia, fins on porten el catolicisme, o jo què sé, la capital, Manila, hi ha un barri enorme, desenes de milers de persones vivint dins d'un cementiri, o sigui, han adequat un cementiri per a viure, perquè no hi ha espai per a... per a la gent per a viure, però al mateix temps a la persona que vas entrevistar viu una illa paradisíaca a un lloc que es diu El Nido, Palawan, pues a una hora volant des de la capital d'aquell lloc on estava comentant, doncs això, que fins i tot els cementiris viuen desenes de milers de persones perquè no tenen un altre lloc on anar, i en diu un paraís a la terra. Doncs això, s'ha muntat un restaurant mexicà que fa tatuatges gratuïts els dimarts si et compres un taco. Vull dir, és tot molt surrealista i és un paraís, o sigui, aquelles platges perfectes, idíl·liques, ell viu allà i no sé, potser és el personatge o l'indret més curiós per la diversitat de possibilitats, és superbonic, és supertranquil, la gent és hiperamable, que de fet va ser una colònia espanyola durant més de 300 anys, i hi ha aquestes barreges culturals entre Àsia, però també tenen molta influència espanyola, i és un lloc espectacular que m'encantaria tornar. O sigui, és molt diferent. Filipines a mi em va encantar, potser és un dels llocs així més potents. Sí.
Dani, pel que hem vist, una mica ja per acabar, fins i tot has pogut conviure una mica amb la gent que entrevistes, és a dir, fins i tot algun t'ha acollit a casa seva, no?
Sí, cosa que és fantàstica. De fet, jo tenia una idea al principi, quan vaig començar sense pressupost, era que qualsevol persona que m'invités a casa meua, a la primera que m'invités diria que sí. No arribaria en plan, bueno, no sé, ja veurem, tal, sinó que diria que sí. I és molt guai, o sigui, realment m'han mostrat molta... Jo què sé, que t'obriguen la gent a casa seu o algú que no coneixen és una passada. Jo he vingut a casa de molta gent. I també és una forma... que després en alguns també he fet servir els reportatges, no? De mostrar també aquesta realitat, este dia a dia, més enllà de que si tens una feina més o menys interessant, doncs com vius, com fas aquesta convivència, bueno, com és casa teua, no? També és molt... A mi personalment m'agrada, no?, esta part més íntima dels reportatges, i quan aconseguia o quan m'oferien quedar-me a dormir a casa de la gent, doncs és una passada, jo què sé, això, gent que tenia 4 xiquets menuts, ja un clus d'arassa, tenia un xiquet que li de menys d'un any, 3 més petits, i tot i això, me diu, vine a casa i deixa'm una habitació, ell com ella, d'altres persones, realment és una passada, i també com a experiència personal és molt enriquidor.
Doncs Dani, escolta, moltes gràcies per haver-nos contat aquestes coses tan interessants. Estarem molt pendents com a caleros d'aquest pròxim programa que s'estrena aquest dia 6, on hi apareixeran el Norbert Callau i la Marina, aquesta parella, amb els seus 3 fills, i explicant aquesta experiència viscuda a l'Arnaca, a Xipre. Però també estarem pendents, perquè ja ho hem estat i hem tingut ocasió de poder veure aquests programes, perquè es fan moltíssimes reemissions, i la veritat és que veure algú tan pròxim o tan proper fent coses arreu del món, doncs la veritat és que és un programa que enganxa moltíssim i que segur que pràcticament tothom ha pogut veure fins ara. Per tant, moltes felicitats pel programa i t'animem a seguir a la recerca d'aquest pressupost que et permeti dur-ho a terme, i després pues això, que puguem continuar coneixent més ebrencs i més ebrenques que reparteixen aquest sentiment per la terra també arreu de qualsevol indret del món. Dani, moltes gràcies i felicitats pel programa.
Moltíssimes gràcies a tu per les paraules, i sí, espero que gaudíssiu, i això, sí, almenys veurem si podem continuar i que hi hagi més caleros pel món, per exemple, que poguessin conèixer. Este dissabte ja n'hi ha aquests 2 més 3 més, 5 caleros, però que vos agradi, vos interessa el programa, i bueno, això, moltes gràcies de nou.
Gràcies, Dani, que vagi bé.
Ciao.